Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, bona tarda. Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. Us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, amb dues os. Comencem! Les papallones, als nostres cels, simbolitzen la transformació, el renaixement i la llibertat. Representen la bellesa efímera i la fugacitat de la vida. En moltes cultures se les veu com a missatgeres espirituals, però a nivell ecològic són indicadores de la salut dels ecosistemes, ja que la seva presència reflecteix la qualitat ambiental. Combinant la seva fragilitat i la seva capacitat de renovació, les papallones ens recorden tant la bellesa com la vulnerabilitat del món natural. Els espais metropolitans sovint ocupen una posició intermèdia entre el teixit urbà i els espais naturals i, malgrat que són uns grans desconeguts, acullen molta més biodiversitat que no ens creiem, una biodiversitat que té un gran valor socioambiental. Des de diversos observatoris de papallones es demana ajuda ciutadana per poder conèixer millor les papallones d'aquests espais metropolitans i provar estratègies per millorar l'abundància i la diversitat d'aquest grup d'insectes. Per conèixer d'aquest món les papallones i com poder estudiar-les i com millorar la presència a parcs i platges, tenim amb nosaltres a Pau Guzmán. Hola, Pau.
Hola, Cristina.
En Pau és biòleg, és comunicador, treballa a l'equip de comunicació del CREAF des del 2016. S'ha format i ha de conduir diversos projectes de ciència ciutadana, alguns els hem fet conjuntament, I ara és regidor d'Acció Climàtica, Medi Natural i Pagesia a l'Ajuntament de Balenyà. Pau, començarem parlant de papallones. Quines són les característiques d'aquests animals?
Bé, doncs si ens anem a la classificació taxonòmica, que com deia són animals, no? Que si diem la paraula tècnica són metazoos, el regne dels metazoos, i dins dels animals tenim aquest fílum que són els artròpodes, els animals més abundants de la Terra, els artròpodes. Dins d'aquest fílum trobem la classe dels insectes.
Explica els artròpodes, per què es diu així.
Perquè tenen les potes articulades, per això es diuen artropodos. I dins dels artròpodes tenim una classe d'un tipus d'artròpodes que tenen 6 potes, que són els insectes. I dins d'això tenim les papallones, que el nom tècnic és l'ordre dels lepidòpters. Això són les papallones. Papallones, al món, s'estima que hi ha unes 164.000 espècies.
Tant diurnes com nocturnes?
En total. Llavors aquesta seria una pregunta que ens podríem fer, no? Quantes d'aquestes són diurnes i quantes d'aquestes són nocturnes? Què creus que n'hi ha més, diurnes o nocturnes? Aquesta és la pregunta.
Diria nocturnes?
Per golejada, nocturnes són el 87%, o sigui, 140.000 espècies, és el 80%, són papallones nocturnes o arnes, no? En castellà,
sí,
polilles.
Les polilles.
I el 13%, que són 20.000 espècies, són papallones diurnes.
Tot i això, hi ha una varietat espectacular. Papallones diurnes.
Sí, de diurnes hi tenim aquestes 20.000 espècies, però de papallones, o sigui, el món de les papallones nocturnes és un altre món i normalment estan bastant diferenciats. Els experts que saben de papallones diurnes no en saben de nocturnes i viceversa, no? Perquè és un món a part, és un món a part. Si ens centrem en les papallones diurnes, que són les que estudiem en aquests observatoris de papallones urbanes, hi ha una classificació antiga, però que va bastant bé per situar-se, que diferencia les papallones en rupelòcers i ateròcers, que és la manera de dir papallona diurna i papallona nocturna una mica més tècnic. Però és interessant veure per què es diuen així, perquè ens ajudarà a diferenciar-les sempre que tinguem un dubte.
Per què ens diuen així?
Doncs els rupelòcers són les papallones diurnes i els ateròcers són les nocturnes. Llavors, rupelòcers, que són les diurnes, deriva del grec ropalo, que significa massa. I si ens fixem a partir de les papallones diurnes, les antenes, totes les antenes de les papallones diurnes, és un filament que acaba en una massa. Per això es diuen rupelòcers. Què passa amb les nocturnes, que es diuen ateròcers? Perquè tenen les antenes de formes molt diferents. Per això es diuen ateròcers. La majoria d'elles són que se'n diuen antenes plomoses, tenen forma de ploma. Llavors, sempre que estiguem davant d'una papallona, ens fixem en les antenes. Si veiem que tenen antenes plomoses o filament molt llarg, són nocturnes, sense cap mena de dubte, segur, totes.
També es pot veure pel color, o no és exclusiu?
Ens pot despistar el color. No sempre, les papallones diurnes acostumen a ser més cridaneres, amb colors més llampants, però no sempre. Tenim papallones nocturnes que tenen colors ataronjats i grocs. El millor és mirar les antenes. Si és un filament amb una massa, diurna. I si tenen antenes plomoses, llavors és nocturna, vale. Segur.
I per què tenen plomes aquestes antenes?
Els serveixen com a receptors bioquímics, sobretot.
Olfactius,
sí.
Podríem dir, no?
Sí, d'alguna manera. Sí, sí, sí.
Vale. Totes les papallones, totes elles, segueixen un cicle vital que passen per la fase d'ou,
sí,
larva,
ou,
la crisàlida...
Oruga, aquesta eruga fa aquesta metamorfosi, que és una cosa espectacular a la natura, que és aquest canvi tan gran d'un cuc, per entendre'ns, no? Que diria qualsevol persona que veiés una eruga, a aquest adult, o imago, que es diuen els adults dels insectes, tan preciós que són les papallones, no? Mm. Aquesta metamorfosi dins de la crisàlida. Tenim els adults... I en funció d'aquest cicle, aquest cicle de vida, en funció de quantes vegades a l'any el fan, ens trobem cicles, papallones o espècies univoltines, que vol dir que fan aquest cicle un cop a l'any, que volen un cop a l'any, l'adult vola un cop a l'any.
Uni, la paraula és...
Univoltina.
Voltina.
Sí, en ve baixa. Univoltina, de volar. No? O sigui, l'adult només genera, diguem, un cop a l'any, que són les univoltines. Quan això passa dos cops, tenim les bivoltines, i les que tenen tres o més generacions a l'any es diuen polivoltina.
No puc deixar de preguntar-te per la papallona dels cards, que és una polivoltina, que és la gran migradora,
sí,
que ve de l'Àfrica i
sí,
que fa com cinc cicles en un any. I
sí,
a més, va i ve.
És una papallona polivoltina que el més curiós de tot és que fa aquestes migracions, que és la mateixa migració que fa les orenetes. Les orenetes, que totes tenen
sí?
El cap, que van a
sí,
migren al sud de... Passen l'hivern al sud d'Àfrica, no? I venen aquí a la primavera i després tornen, doncs el mateix viatge el fan aquesta humil papallona, la Vanessa Cardwell, la migradora dels cards, que fa aquest viatge. Amb l'única diferència que així com les orenetes ho fan d'una mateixa generació, fa tot el viatge, en el cas de la migradora dels cards ho fan per generacions, fan parades. O sigui, la primera generació arriba al nord del Marroc, arriba al Marroc, allà es reprodueixen, moren aquests adults i són els seus fills que continuen el viatge fins a la península Ibèrica, nord de la península Ibèrica, sud de França, aquí fan una segona parada, moren els adults i les seves cries continuen el viatge cap al nord. Fan aquesta migració per generacions.
Jo no he vist aquí.
Sí, n'hi ha a la ciutat.
N'hi ha a la ciutat, en pots veure.
Sí, sí.
De la Vanessa Cardo, i és bastant flipant perquè penses, aquesta ve o del sud de la península o directament del Marroc?
Sí, sí. Efectivament. Les que estem veient ara són les que venen del nord d'Europa, que sí que fan tot aquest viatge, el fan d'una tirada. Són aquestes que...
Una sola, aquesta última generació individu.
De l'any, sí, va directament cap a l'Àfrica.
Per què?
Ja les podem trobar. Clar. Tant aquesta com la seva bessona, podríem dir, que és la Atalanta, la Vanessa Atalanta, que s'assemblen molt i també és bastant migradora, fa migracions. Ara, de fet, les papallones més abundants que tenim ara a la tardor a Barcelona són migradores, la majoria d'elles. Hi ha diverses papallones que són migradores, com la violeta dels pèsols, més en català venen noms en científic, no? Leptospiritous, totes aquestes, que són papallones molt petites, licènids, que se'n diuen, que són les papallones i blavetes en general, doncs ara són les més abundants a Barcelona.
No, on les trobem, les papallones?
A la ciutat?
Sí.
Doncs les trobem on hi ha les plantes, i això és als parcs i jardins. Parcs i jardins i també a les platges, en cas de que les platges disposin de vegetació dunar, que n'hi ha poques, però a l'àrea metropolitana en trobem algunes platges que tenen dunes i allà també hi ha papallones. A les platges hi ha papallones.
Has parlat del número d'espècies, però no has parlat del número demogràfic. Quantes papallones hi pot haver?
Clar, això és nosaltres el que podem saber és quantes papallones comptem. Clar, quantes n'hi ha és complicat saber-ho, no? Però en general, cada any a la ciutat de Barcelona podem comptar unes 7.000 individus, entre 5, que depèn de l'any.
Compteu 5.000, 7.000?
Entre 5.000 i 10.000 individus es poden comptar cada any a la ciutat de Barcelona. De fet, en total ja en portem 30.000 comptats des que va començar el projecte a la ciutat de Barcelona el 2018, 30.000 individus, i a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és l'altre projecte, que va començar un any més tard, el 2019, també justament aquesta temporada s'han superat els 30.000 individus. Aquesta temporada s'ha arribat als 30.000 individus.
Vale, però...
Sí, sí, però simplement perquè és una xifra rodona. Però és això, la mitjana més o menys doncs, entre 5.000 i 10.000 individus es compten cada any. Però això va en funció dels participants i dels números de mostejos que es facin. Llavors, els números absoluts són interessants, però no tant. Ens interessen més els números relatius. O sigui, posar això en comparació amb alguna cosa, no? Per saber si en comparació amb l'any anterior, en comparació...
Noteu alguna diferència els anys de sequera o de més pluja, per exemple?
Sí, clar. Què passa? O sigui, el que hem de tenir clar és que el primer observatori de papallones urbanes a Europa va ser el estat, és el de Barcelona.
Ara parlarem una mica més d'aquest observatori.
Però i això ho dic perquè no tenim dades anteriors, tenim molt poques dades, no? Perquè sí que hi ha el projecte que es porta des del Museu de Ciències Naturals de Granollers a nivell de Catalunya, el CBMS.
El Butterfly Monitoring System.
Són les sigles, després si vols en parlem què volen dir aquestes sigles. I sí que fan algun itinerari per la ciutat de Barcelona, per exemple, però és una cosa puntual, no? Sobretot tenen dades de papallones del medi natural. Llavors, el primer observatori dedicat exclusivament a les papallones urbanes va néixer aquí a Barcelona, és aquest dalt de Barcelona. Per tant, no podem saber què és el que hi havia abans i com han evolucionat abans, si han pujat o han baixat, no ho podem saber.
I amb alguna altra ciutat del món?
Ciutat del món ho desconeixem, però realment a Europa és el primer.
Clar.
Sí, sí. Però què ens ha passat en aquests 6 anys de vida? Que hem patit una sequera molt forta. Llavors sí que hem mirat aquestes dades a veure què ha passat amb les papallones durant els darrers últims 3 anys. No? I el que hem vist és que en la mitjana, que és una mitjana molt curteta perquè són 6 anys i per fer mitjanes amb 6 anys és molt pocs anys, però són les dades que tenim. El que hem vist és que hem disminuït un 30% la quantitat d'individus, l'abundància.
És bastant.
És bastant, és un terç.
És un terç, dir que pot ser significatiu o no.
Sí, clar, ens falten dades històriques, però sí que és un terç, és important. Perquè ens fem una idea, doncs, si de mitjana a cada mostreig, cada persona que surt al parc veu 19 papallones per mostreig, doncs aquests 3 anys de sequera en veien 13, no? Que és aquest terç menys, no? Aquí ens podíem preguntar, totes han patit de la mateixa manera? Doncs no, unes han patit més que unes altres. Hi ha una en concret, que és la saltabardisses del Solell, que és Pirone cecilia, que ha disminuït fins a un 90%.
De quin color és? És habitualment... Es distingeix?
És bastant marroneta. És una d'aquestes plomes marronetes amb uns tocs taronges. Necessitarem veure la imatge perquè aquests colors marrons i taronges són molt habituals en les papallones. D'aquesta papallona, de mitjana es veien 250 exemplars cada any i l'any passat es van veure només 30. Dels 250, perquè aquesta reducció de 150 a 30, aquesta reducció del 90%. I hi ha altres papallones que han disminuït un 70 i un 50. Però en general la mitjana és aquest 30. Clar, aquí una altra pregunta que ens podíem fer és, i totes han desaparegut, hi ha alguna que hagi tret profit de la sequera? Doncs sí, també ho hem vist. I en aquest cas menys, perquè aquestes disminucions d'aquestes papallones que han disminuït tant aquest 90, aquest 70, aquest 50% és consecutivament als 3 anys de sequera. Llavors no hem vist cap papallona que durant els 3 anys de sequera hagi pujat. Llavors hem baixat un esglau, hem dit. I en els dos últims anys, sí que hem vist també 3 papallones, només 3, de les 10 analitzades, que les més abundants, les que tenien més dades, que sí que han pujat la seva abundància, fins a un 60% en el cas de la babaleta estriada, un 35% la babaleta dels pèsols, que són aquestes dues papallones migradores que n'hi ha moltes, que són les que es veuen ara a Barcelona, i una altra que és la safranera del fals, que ha pujat un 10%. Però aquests augments no compensen les disminucions i, per tant, en general l'abundància de les papallones ha disminuït aquest 30%. El que també hem vist és que això, la sequera, afecta l'abundància, el nombre d'individus, amb aquesta reducció, però no tant a la riquesa d'espècies, a la quantitat d'espècies, que s'ha mantingut més o menys similar. No s'han vist diferències que hagi a causa de la sequera, més que a causa de la sequera, coincidint amb la sequera, que hagin disminuït. O sigui que la sequera el que veiem és que afecta sobretot a la quantitat d'individus que no pas tant a la riquesa, a la quantitat d'espècies.
Ja. Hi ha alguna papallona que sigui invasora? Se m'acut ara.
Sí, la barrinadora del gerani. Ja fa temps que hi és.
I la del boix.
Sí, però aquesta és nocturna. Bueno. Aquesta és nocturna. Llavors, o sigui,
una tarossa.
És una tarossa nocturna, sí, que és una papallona que en el seu lloc d'origen, a l'Àsia, feia, no sé si fa una o dues generacions, i aquí com que fa una mica més de caloreta pot arribar a fer-ne 3. O sigui, ara estem en l'última generació, està sortint ara. I de moment al principi es pensava que arrasaria amb el boix, feia molta por al principi, hi havia moltes alarmes. Ara sembla ser que els bojos estan recuperant més del que semblava i de moment s'està expandint. I allà on va començar per la zona de la Garrotxa, i es va expandir per Osona, tot com un atacador, i ens hem d'imaginar que cada any anava expandint, i ara s'anava expandint cap al nord-oest. I ara allà hi ha, diguem, bojos verges, diguem, a la zona del Pallars i tot això, que encara no ha arribat, però que ara està arribant per Solsona, per tota aquesta zona, i tard o d'hora en principi ja no hi arriben, perquè es va escampant això com una taca d'oli. Però de moment el que s'ha vist és que a llocs on hi ha hagut l'afectació, com aquestes zones de Garrotxa d'Osona, doncs està molt sota control i els boixos s'estan recuperant més del que semblava. Que semblava una catàstrofe al principi. Ens pensàvem que arrasaríem el...
I la del geranis també és invasora.
La del geranis ja està bastant establerta, està bastant... És exòtica, però no invasora. O sigui, aquesta diferenciació entre espècies exòtiques i invasores. No? Exòtica vol dir que ve de fora, invasora és quan hi ha una, diguem, una explosió demogràfica o desplaça altres espècies. És relativament recent l'arribada del gerani, de la barrina del gerani, però en principi no sembla que estigui causant estralls o que estigui desplaçant altres espècies.
Causa estralls entre els geranis. No n'hi ha que... entre els pobres geranis els deixa molt mal fet. Anem a parlar dels observatoris. Tu estàs involucrat en l'Observatori Metropolità de Papallones, que és finançat per l'àrea metropolitana i que es desenvolupa per... I l'altre observatori és el de Papallones Urbanes, que està finançat per l'Ajuntament de Barcelona i que sí que es compara, és veritat, es compara amb l'estudi que s'està fent a Madrid.
Sí, tenim aquests dos observatoris, el de l'àrea metropolitana, que està present en 21 municipis de l'àrea metropolitana, i després tenim aquest de l'Ajuntament de Barcelona, que es fa a Barcelona i Madrid. L'Ajuntament de Barcelona financia la part de Barcelona i Madrid havia tingut al principi el finançament de l'Ajuntament de Madrid, però després quan va canviar el govern l'actual doncs es va tallar aquest finançament i ho estan fent des de la Universitat Complutense de Madrid una mica com poden, perquè no tenen finançament. No? Llavors hi ha voluntaris molt, molt implicats que estan tirant del carro.
Hi ha molts voluntaris per fer aquesta mena d'observació. És molt interessant. No? Com els recluteu vosaltres? Perquè vosaltres treballeu amb fent el que es diu ciència ciutadana.
Sí.
Ens fa 5 cèntims?
La manera de buscar voluntaris doncs, és, evidentment, estar present a les xarxes socials, tant Twitter com Instagram, que és el mateix de l'ordre del dia, que és les xarxes socials, i també tot el que es pugui entrar dins dels mitjans de comunicació, televisió, ràdio, doncs això ho veiem, no? Que cada cop que sortim en telenotícies o per la televisió o per la ràdio, doncs hi ha aquest pic de noves altes. Però no és el que més funciona, perquè el que més funciona són els ajuntaments. O sigui, quan un ajuntament fa difusió del projecte, hi ha un pic d'altes de persones que s'apunten. O sigui que els ajuntaments arriben molt a les persones, sobretot de municipis. Quan més petit és el municipi, més es nota. Quan més gran és el municipi, com Barcelona, doncs clar, costa més.
Costa més, sí. I llavors recluteu persones, hi ha alguna selecció o en principi tothom que està interessat pot participar, però ha de seguir una certa normativa, no? Perquè per poder homogeneïtzar les dades preses.
Sí, clar, aquests projectes de seguiment de papallones requereixen de molta implicació i constància. Llavors, no tothom disposa d'aquest temps per fer-ho. Llavors intentem que, d'alguna manera, el primer filtre és que la persona activament s'apunti. No tant intentar convèncer-lo, sinó que realment hi hagi alguna cosa que li remogui per dins quan ha llegit el projecte, quan llegeix la pàgina web i digui vull participar, perquè requereix dedicació. Llavors a la pàgina web hi ha un formulari d'inscripció, a la pàgina web està tot publicat de com funciona tot, quin és el protocol de mostreig, tot és públic.
Enllaçarem des de fenomensnaturals.net.
I llavors hi ha un formulari d'inscripció i s'apunten. Llavors han d'escollir el parc que ells vulguin, tant a l'àrea metropolitana, el projecte metropolità, l'MBMS, com el projecte de Barcelona Ciutat, que és el UBMS.
D'urbà, no?
D'urbà, sí, i M de metropolità. Doncs poden escollir a cada projecte 30 parcs. El Metropolità 30 parts i a Barcelona Ciutat entre 30 parts. Llavors, la gràcia és que escollin el parc que millor els vagi, que el tinguin més a prop de casa. I és el que acostuma a fer la gent. No? Llavors, a partir d'aquí, si hi ha un protocol de mostreig, que és important seguir-lo perquè tots puguem agafar les dades de la mateixa manera i poder-les comparar, perquè tots els projectes que segueixen Papallona segueixen aquest protocol de mostreig, que és justament el nom del projecte, que és BMS, no? Aquest Butterfly Monitoring Scheme, que vindria a ser això, protocol de seguiment de papallones, que se segueixen a tots els projectes d'Europa que segueixen papallones, segueixen aquest protocol. Per tant, és molt important seguir-lo, perquè així ens podem comparar entre dades, igual que podem comparar Barcelona i Madrid, podem comparar Barcelona i Regne Unit, per exemple, que és el primer país on va tenir un projecte de seguiment de papallones.
Sempre van per davant de nosaltres en ciència ciutadana.
Sí, i en ocells també, per exemple, el tema dels menjadors als jardins.
I en líquens.
En
líquens fa 100 anys que tenen mapats els líquens del cementiri. Sí, em sembla que sí, que ho explicava la Laura Force. Sí. I aquí encara freguen per netejar-los. Em sembla brutícia.
No? Sí.
Aquest monitoring scheme també és el que fan servir a Granollers.
Sí,
i que aquest porta molts anys.
30 anys. Aquest any han complert 30 anys. Ja han acabat la temporada, o sigui que la temporada que ve serà la temporada 31, i porten 30 anys fent el seguiment de papallones, són els que més en saben de papallones de Catalunya. És el projecte es diu CBMS, que és Catalan BMS, que és aquest programa de seguiment de ropa a l'Ossers de Catalunya.
Vale. I què demaneu? Per exemple, què dieu? Quin és el compromís? Un cop per setmana anar al parc i comptar les papallones que veuen en el seu trajecte, en el seu itinerari?
Sí, aquest seria el protocol BMS. El protocol BMS demana visites setmanals o quinzenals. Llavors, si les fas setmanals, et pots saltar alguna setmana. Si les fas quinzenals, has de fer totes les quinzenes. Perquè si no, després el programa estadístic no pot fer els càlculs que necessita. Llavors es demana això, aquest compromís de fer visites setmanals o quinzenals, que escollis el teu parc o platja. Llavors el protocol, el de Barcelona està una mica adaptat als parcs, és una mica diferent, perquè el que sí que coincideix amb el, per exemple, el català, no? Amb el català amb BMS, és que hi ha un transecte, hi ha un itinerari que s'ha de seguir, que en el cas del català amb BMS, el medi natural, és bastant llarg, que pot ser d'un quilòmetre o més, i en el cas dels parcs urbans és de 300 metres. A vegades està dividit en, pot ser tot seguit, 300 metres seguits, o dues seccions o tres seccions. Es fa, llavors, en aquest itinerari, o sigui, el mosteig consta d'aquesta secció més un passeig lliure. O sigui, un cop has fet les seccions que estan marcades i estipulades sobre un mapa, tu pots fer un passeig per on vulguis, per on creguis que hi ha més papallones i comptar-les. Llavors, això, aquestes dues unitats, el transecte més el passeig, formen el mosteig. I en el mosteig el que es tracta és de identificar les papallones que vegis, l'espècie que veus, identificar-la i comptar el nombre d'individus, o sigui, l'abundància. Bàsicament és això, tenen un full de camp on anoten el transecte, tram 1, secció 1, doncs aquesta espècie amb aquesta abundància, el nombre d'individus. Això s'ha de fer en unes hores determinades, que són les hores de més calor, que és quan les papallones estan actives. Les papallones necessiten la llum del sol, la calor del sol per activar-se, i per tant es recomana que orientativament, no és exacte, però que orientativament es mostregi entre les 10 i les 4 de la tarda. A la primavera es demana que sigui més cap al migdia, perquè és quan fa més caloreta, la primavera i la tardor, per exemple, ara, més cap al migdia, i en canvi a l'estiu doncs, es pot avançar una mica. Entre les 9 i les 11, per exemple, és una bona hora, que no fa massa calor ni per les papallones ni per les persones.
Exacte, anava a dir-te, perquè les papallones també s'han de rostir.
Sí, les papallones, igual que s'inactiven amb el fred, amb l'excés de temperatura, clar, també tenen alguns mecanismes per intentar suportar la calor, però s'amaguen. Per això és important. El més important, en el fons, és la temperatura. O sigui, el tema de les hores és una orientació, perquè és quan ja són les hores centrals del dia, però el més important és la temperatura, no? Que és, ha de fer 17 graus en dies assolellats i 20 graus en dies amb núvols. Que, com que ja no hi ha la calor directa del sol, doncs ha de ser la temperatura més alta. I també tampoc ha de fer vent. Si fa molt de vent, hi ha una escala. Si fa molt de vent, també s'amaguen. Llavors és important perquè si tu vas a fer un mostreig en un parc i no es dona fa massa fred i tu fas el mostreig i no veus cap papallona, no saps si no has vist cap papallona perquè realment no n'hi ha cap papallona, que és una dada molt important, saber que no hi ha papallones, o perquè estan amagades. Per tant, estan amagades perquè fa massa fred o perquè fa massa vent. Per tant, és important doncs, fer-ho en els moments en què hi ha activitat de papallones. Perquè ens interessa saber quan en un parc no hi ha papallones, és molt important, és el que altres diem, els zeros són importants, no? A vegades hem trobat que alguna persona fa el mostreig, no veu cap papallona, i dic, no pujo el mostreig perquè no he vist cap papallona. Doncs no, és superimportant, perquè això vol dir que en aquell parc passa alguna... Si has fet el mostreig en les condicions climàtiques, meteorològiques, adequades, si no has vist cap papallona, vol dir que en aquell parc passa alguna cosa.
Mm. On és que s'amaguen?
Doncs sobretot entre la vegetació, entre les roques o entre el mobiliari urbà, els parcs urbans, doncs el que trobin una cosa que estigui arrecerada de la pluja, arrecerada del vent.
Perquè no tenen un niu.
Es poden amagar, a vegades es poden amagar dins d'instal·lacions, no? A vegades dins dels garatges, per aquesta que dèiem abans, la migradora dels carts, doncs l'hivern pot passar l'hivern dins de garatges, que estan més arrecerats, però si no fan un niu com a tal.
Aquestes mesures que preneu de ciència ciutadana se supervisa d'alguna manera? On la pugen la informació?
El projecte té un propi aplicatiu, o sigui, ells agafen les dades en un full de camp, que està tot apuntat, i després aquest full de camp l'han de pujar a l'aplicatiu, no? Que té les mateixes parts, llavors això és la base de dades. I a partir de quan acaba la temporada, que ara ja estem a punt d'acabar-la, doncs es fa una revisió de les dades per trobar si hi ha alguna incoherència o alguna espècie que és impossible que s'hagi vist o a Barcelona o a o sí que es pot veure a Barcelona, però no en aquella època de l'any. Doncs fa aquesta revisió, que tot s'ha de dir que cada cop es detecten menys incoherències. O sigui que els nostres voluntaris i voluntàries cada cop pensaven més i els identifiquen millor. I enrere any hem vist com que han anat baixant aquestes incoherències, perquè els projectes té un programa de formació. Es fan formacions tant online, que estan penjades a les pàgines web, es poden veure en qualsevol moment, teòrica, per dir-ho d'alguna manera, i després fan formacions pràctiques a peu de parc, on s'agafen papallones i s'identifiquen i es fan aquesta pràctica amb el caçapapallones, que és una de les eines que s'han d'utilitzar.
L'han d'agafar, la papallona, per identificar-la.
Hi ha algunes que no cal. A mesura que vas coneixent més papallones, ja les veus a distància i les reconeixes. Però hi ha algunes que són especialment complicades i que es diferencien perquè té un punt aquí i allà més desplaçat. Llavors aquestes necessites agafar-les i mirar-les de prop i veure les característiques. Llavors sí que es necessita caçapapallones.
I després la deixen anar...
Sí, de fet, per utilitzar el caçapapallones es necessita un permís de la Generalitat que es diu captura de fauna salvatge. Ah. I és un permís que és captura de fauna salvatge i alliberament al moment. Llavors nosaltres aquest permís necessita un avalador, que en aquest cas és el propi centre de recerca, el CREAF, que avala que aquestes persones doncs, són participants del projecte i que es dediquen a fer de voluntaris del projecte. Llavors aquest permís es demana cada any a la Generalitat i si no tens el permís, en principi no pots fer servir el caçapapallones.
Tenen una guia de papallones?
Sí, el projecte de l'UBMS, el projecte de Barcelona Ciutat, va editar una guia pròpia de les papallones de Barcelona que regalem a les persones que s'apunten, doncs a les formacions presencials, doncs les regalem.
Que
maco.
Molt interessant.
Puguin començar amb alguna cosa.
I això que dius, cada vegada s'aprèn més, per tant, esteu més segurs dels resultats que traieu, no?
Sí, vull dir, amb aquesta dada se fa ciència. I aquesta és una de les coses que ha de quedar clar quan es parla de ciència ciutadana, no? Si vols en parlem una mica de què és la ciència ciutadana.
Tenim uns minutets, sí.
La ciència ciutadana al final és recerca científica, és ciència, és una manera de fer ciència. I aquesta manera de fer ciència és aquesta col·laboració que es dona entre els científics i científiques convencionals de tota la vida amb públic no especialitzat, no? Que és ciutadans i ciutadanes, no? Llavors amb aquesta col·laboració es pot fer aquesta recerca científica. Per tant, amb aquestes dades, doncs sí, es fan articles científics, es publiquen i són dades completament fiables. És una de les reticències que ha hagut de vèncer la ciència ciutadana, no? Allò que el que ve de la gent no és de fiar. És una reticència que hi ha hagut durant molt de temps, que jo crec que cada cop s'està vencent una mica més i es fan dades per fer recerca perfectament.
No, com deien els defensors de la ciència ciutadana, un científic no pot estar a tot arreu les 24 hores, però què hi ha a tot arreu 24 hores?
Tothom.
Persones.
Aquest és el potencial de la ciència ciutadana, és aquesta gran quantitat de dades, tot i que potser no són les més precises del món perquè no són experts i expertes o perquè no tenen les eines més fiables, però tot i que no són dades ultra precises, hi ha un gran volum de dades i és aquest gran volum de dades el que pot veure els patrons de la natura, els capturen molt millor que si una persona individual, un científic o científica, va tres cops al camp a veure recuperades, doncs la quantitat de dades que té és molt més petita que la que pot tenir tothom que ens està escoltant, per exemple, que són molts, i quan tenim dades.
I a més, quan es feia el mapatge d'oranetes de cua blanca, sí?
L'Institut Català d'Ornitologia.
Aquestes oranetes que fan el niu als patis de l'interior de les illes de cases, clar, allà un investigador ho té molt difícil per entrar.
Sí.
En canvi,
sí.
Els veïns sí que ho poden detectar. No? Com animem els oients que s'involucrin?
A veure, el que s'ha de tenir clar és que, a part de que és recerca científica, de que es fa ciència amb aquestes dades ens financien les administracions perquè els interessa a les administracions tenir aquestes dades. I per què els interessa Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona tenir aquestes dades? Perquè les apliquen a la gestió. S'han fet canvis de gestió del verd urbà, de la infraestructura verda, gràcies a les dades dels papallones. De fet, el projecte metropolità va néixer per estudiar l'eficàcia del que anomenen prats florits, que són prats sotmesos no es reguen, es deixen en aquesta dinàmica natural, sotmesos a menys segues selectives, no s'apliquen productes fitosanitaris, volia saber si això realment funcionava. I així és com va néixer l'Observatori Metropolità, perquè per la, veure si funcionava o no era en funció de les papallones, de si hi havia més o menys papallones en aquests prats florits, en les gespes tradicionals i en els prats abandonats, diguem, o seminaturals. Mm-hmm. No? I el que es va veure és que en aquests prats florits hi havia tanta abundància de papallones, nombre d'individus, i tanta riquesa d'espècies en els prats florits, tant com en els seminaturals. Mm-hmm. I en canvi es veia la diferència, que era bastant diferent, bastant més baix, a les gespes. Així és com va néixer aquest projecte. Volen aquestes dades per això, per, ho has comentat al principi, no? Les papallones són bioindicadores, ens indiquen biodiversitat, no? Com està l'estat de salut de l'ecosistema. I l'Ajuntament de Barcelona, a través del Pla Natura, sí, és on està inclòs l'UMS, doncs també es fan aquests canvis en zones verdes que es deixen en aquesta dinàmica natural i que també costa una mica que la gent entengui que no estan abandonats aquests prats, que estan seguint la dinàmica natural, que és la pròpia, i és que a l'estiu es rosteixen, a l'estiu s'assequen, i és que ja es veuen grocs perquè estan secs, però és la seva dinàmica natural i és el que funciona.
A la Mediterrània, clar.
Estem acostumats a que els jardins han d'estar tot verds i segadets i això, no, això no els va bé a la biodiversitat.
No, i això passa a Escòcia, a més, no? És completament artificial aquí.
Sí, sí.
Llavors, el que s'ha de fer és això, deixar la natura, les herbes, que segueixin el seu curs i el seu cicle biològic, no?
Efectivament, sí, sí, és el que funciona per la diversitat. Està comprovat, eh? Sí, es veu, les papallones han ajudat a comprovar-ho.
I els balcons també.
Sí, els balcons també és un lloc on hi ha, per exemple, una papallona que és la papallona reina, la Papilio macaon, que segurament moltes persones que ens hagin escoltat, si té ruda al balcó, doncs n'ha vist orugues a les plantes de ruda. És bastant de tant en tant passa que als balcons de Barcelona, si tens una ruda, doncs et vingui una papallona reina, que és una de les papallones més grans que hi ha, és espectacular, i posi els ous i vegis les orugues i vegis tot el seu cicle. La ruda, ruda o fonoll, però que el fonoll és més de planta de muntanya, no? I la ruda es pot comprar a les jardineries.
I el fonoll també, no?
Sí, és aquesta vara.
Primet,
no? És
el fonoll, sí, que te la menges. Sí, sí.
L'únic que podria acabar de comentar-ho és com han de ser les ciutats perquè hi hagi més, sí, biodiversitat o hi hagi més papallones. No? I es va fer un estudi el 2022 que es va publicar en una revista científica, a Gràcies a Dades, això que dèiem, no? Que es fa ciència, no? I es va mirar com havien d'estar els parcs entre ells perquè hi haguessi més diversitat de papallones. No? I el que es va veure és que és aquesta connectivitat entre parcs, que han de ser parcs que han d'estar, resumint-ho molt, a menys d'un quilòmetre entre ells i que la trama urbana no sigui molt densa. Això és el que afavoreix que les papallones que tenen menys capacitat de volar, perquè hi ha papallones que passaven a volar molt i papallones que els costa volar més, doncs es puguin desplaçar per la ciutat. Necessiten això, parcs urbans, zones verdes, que estiguin a menys d'un quilòmetre i que la trama entre aquests parcs no sigui molt, molt densa. I aquesta és la manera d'afavorir que les papallones que estan a Collserola i que tenen una barrera molt gran, que és la ciutat de Barcelona, que tenim papallones a Collserola i estan a Collserola i no estan a Barcelona, doncs perquè no poden, però la manera d'afavorir aquesta entrada d'aquestes papallones més delicades, per entendre'ns, és aquesta connectivitat, que puguin viatjar per Barcelona i que puguin viure. Un cop tens, facilites aquesta entrada i aquest viatge per dins de la ciutat, el que has de fer és afavorir els hàbitats, fer-los propensos amb les plantes nutrícies, que se'n diuen, que són de les que s'alimenten les orugues de les papallones, perquè puguin viure.
Perquè les papallones de què s'alimenten? Del líban, nèctar? No?
Aquí hem de diferenciar les orugues i els adults. Els adults s'alimenten, sí, del nèctar, les flors, i aquí poden alimentar-se d'una ampla varietat d'espècies de flors, però les erugues són més selectives. Les erugues necessiten... Aquí es diferencien les papallones especialistes de les generalistes. No? Les generalistes poden alimentar-se de diverses espècies de plantes, i aquestes són les que trobem a Barcelona, justament. Són les que anomenem papallones tot terreny, no? Que són papallones que saben volar molt i que s'alimenten de moltes espècies de plantes. Llavors, per això les trobem a Barcelona, perquè aguanten tot, no? Poden trobar a casa a qualsevol lloc. I en contraposició a les generalistes estan les especialistes, que hi ha espècies de papallones que només es poden alimentar d'una sola espècie de planta. Una, dos o tres espècies de plantes s'anomenen especialistes. Llavors són aquestes les que evidentment els hi costa més entrar a Barcelona, i aquesta millora d'hàbitat que dèiem és, per exemple, que hi hagin aquestes espècies de plantes que es mengen, que són les que s'alimenten les orugues.
Per afavorir-se, clar, afavorir-les. Una pregunta que m'ha quedat abans. Quan teniu els voluntaris, hi ha més d'un voluntari per parc?
Depèn. Hi ha parcs que només tenen un voluntari i en parcs que hi ha un equip de voluntaris, de dos, tres o quatre voluntaris. Entre ells s'organitzen. Poden fer-ho tot individualment, si volen, o es poden organitzar i alternar setmanes, i així no han d'anar tan sovint.
Perquè amb una mostra setmanal en teniu prou.
Sí, nosaltres el que demanem, quan hi ha diversos voluntaris, el que demanem és que s'organitzin perquè es faci un mostreig, que el parc quedi mostrejat un cop a la setmana. Qui ho faci, si són un equip de persones, doncs es poden alternar entre ells.
Aquí me'n passa una pregunta, que quan surt n'hi ha que viuen més i n'hi ha que viuen menys, no? Des de les efímeres són papallones?
Les papallones són lapidòpters, els efemeròpters són efemeròpters. Sí, sí, és un altre ordre d'insectes.
Aquests es diuen així, efemeròpters, perquè només viuen Res, no tenen ni tracte digestiu,
sí,
els adults.
Sí, molt poc, sí, sí. En el cas de les papallones, depèn de l'espècie, però de mitjana podríem dir que una papallona adulta diurna viu entre unes 2 setmanes, 2-3 setmanes, és el que acostumen a viure. Depèn de l'espècie, eh? Hi ha espècies que viuen una mica menys, hi ha espècies que viuen més. Però en general podríem parlar d'això, eh? La mitjana 2-3 setmanes és el que viu una papallona adulta.
Captures per col·leccionisme se'n fan aquí? Per col·leccionisme o per tràfic d'espècies, com es pot fer al Brasil, per exemple, a l'Amazònia?
Jo crec que no, o sigui, fan col·leccions amb interès científic, que sí que se n'han fet, això sí. El que sí que es fa és a vegades turisme de papallones. Aquí tenim aquestes papallones que he dit que són molt espectaculars, que són les més grans, que són la papallona reina, i ve gent de fora a veure la papallona reina aquí, perquè és una papallona bastant espectacular. Hem de pensar que el Mediterrani, i per tant Catalunya, és una de les zones on hi ha més espècies de papallones. O sigui, abans dèiem aquestes 16.000 espècies al món, a Catalunya hi ha 203 espècies de papallones i a les ciutats estem trobant entre 40 i 50 espècies de papallones.
És bastant.
O sigui, a la ciutat hi ha aquesta quarta part de papallones que hi ha a Catalunya. Però és que al Regne Unit en tenen el medi natural. O sigui, aquí al medi natural en tenim aquestes 200, però és que al Regne Unit el medi natural en tenen una cinquantena, igual que aquí a les ciutats.
Exacte.
O sigui, tenen molt, molt, molt poc. O sigui, tenim realment, som molt afortunats de que aquí a Catalunya i al Mediterrani en general, i com passen moltes altres grups de plantes i animals, tenim, és una zona de molta biodiversitat.
Estem entre la flora i fauna euroasiàtica i l'africana, i,
sí,
i això també
barreja,
ho diuen.
Sí. Ja, tenim aquesta barreja, en les plantes es veu també molt, no? Que tenim aquestes fagedes, que són arbres eurosiberians, que se'n diuen, d'Europa, diguem, del nord d'Europa. Les tenim aquí també, però també tenim espècies molt, molt mediterrànies, com és, per exemple, doncs, l'alzina o el garric, no? Que són espècies molt mediterrànies.
El garric i el que deien bolós a Collserola, l'Hiperrènia hirta, que ara no me'n recordo del nom.
Jo tampoc.
Del nom vulgar, sí, que és una espiga, que sembla també que l'estiu estigui sec. És una espiga, és de sabana.
Està adaptada,
no?
Exactament, sí.
De sabana. Doncs, Pau, moltes gràcies. Esperem que tingueu també un pic de noves altes després de la publicació del nostre...
Esperem-ho. Esglaonadament, també. Esglaonadament, que així ho farem, ho gestionarem millor.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Pau Guzmán, per haver vingut a explicar-nos aquest meravellós món de les papallones. Els oients els esperem d'aquí a 2 setmanes amb més ciència, i ja sabeu que ens trobareu a la plataforma iVox amb 2 Ocs i el blog Fenòmens Naturals .net. S'acomiada Cristina Junyent i saluda la Quima, que ha estat a la taula i abans no t'he donat les gràcies, però ara sí. Doncs fins la pròxima. Adéu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.